Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
El geògraf Francesc Muñoz avisa que hem construït la ciutat sense encaixar-les correctament al motllo de la Terra. El paisatge se n'ha ressentit i amb el canvi climàtic ens en començarem a ressentir nosaltres. Què passarà amb les construccions sobre zones inundables o sobre zones amb un risc molt elevat d'incendi? Què passarà amb les urbanitzacions disperses? Muñoz, director de l'Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens explica quins errors hem comès tot planificant la capital del país i com hem d'esmenar-los a partir d'ara. Francesc Muñoz, tot seguit, a Santa Eulàlia. Francesc Muñoz, benvingut a Santa Eulàlia.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Expliqui'ns com veu la ciutat de Barcelona d'entrada, com a veí, com a ciutadà.
Com a ciutadà, bé, no és una pregunta fàcil, tot i que ho sembla en un primer moment, perquè una ciutat incorpora tantes derivades, no? Tantes qüestions. Jo no crec que hi hagi cap veí o cap ciutadà que estigui al 100% content, perquè segurament hi ha coses que t'agraden més que d'altres, no? Però mirant de respondre la pregunta i no fugir d'estudi, jo crec que és un moment molt interessant perquè passem d'una Barcelona que ha desenvolupat una sèrie d'estratègies o de polítiques que ara semblen una mica que no es continuen i també apareixen d'altres que abans no estaven, per tant és un moment de redefinició. Com a ciutadà jo veig que hi ha temes grossos com el tema de del sobreturisme, em sembla que és una cosa òbvia, que reparteix càrregues en barris molt concrets i això crea malestar. Òbviament patim una triple crisi econòmica des del 2007, de salut i de relació entre les persones des del Covid, des de la Covid, i després climàtica, que cada dia es fa més evident que és una crisi en majúscules. I això necessita, al meu parer, com a ciutadà, més canviar o redefinir la caixa d'eines en la qual treballa la ciutat. Jo crec, com a ciutadà, que moltes vegades veig discursos que jo ja els havia sentit. Jo vaig arribar a Barcelona el 1984. Per tant, he viscut amb ús de raó, anem a dir així, sí, i ull crític, almenys això ho he intentat, tota l'evolució des dels anys 80. I per tant, he vist com apareixia tot el discurs olímpic, com es gestava una cosa que es va anomenar Model Barcelona, com es després s'intentava no seguir-lo, com, per exemple, l'aniversari dels Jocs Olímpics ni es va celebrar pràcticament, com s'hem abraçat a polítiques ambientals que després no s'han continuat. Per tant, jo crec que és un moment en el qual, i acabo amb això, com a ciutadà jo trobo a faltar relat. Jo trobo a faltar una narrativa potent.
Saber cap on va la ciutat.
Sí, perquè trobo que moltes vegades s'abusa de missatges que ja m'han explicat abans. Jo, com a ciutadà de Barcelona, tota l'operació urbanística del Front Marítim en relació a la Copa Amèrica, jo crec que no és de rebut que me l'expliquin dient que estem obrint la ciutat al mar. Això ja m'ho veu...
Ja
m'ho veu explicar el 1986 i ja ho vam celebrar el 1992. Per tant, trobo a faltar missatges nous, encoratjadors...
Hi ha un desgast de les idees.
Sí, perquè les idees funcionen una vegada, dues, però no tantes vegades. Per tant, jo crec que cal una sacsejada. Cal pensar de manera innovadora, valenta, quines són aquestes narratives noves mirant cap al segle XXI, sense enlluernar-nos i tenir mirades nostàlgiques, però recollint tot el que s'ha quedat una mica en l'evolució recent a les vores del camí que hem seguit, que segurament hi ha moltes coses que s'han quedat oblidades.
Obrim aquesta caixa d'eines, sí, que deia. Ara parlarem, ara li demanaré que actualitzi les tesis, però fa 15 anys més o menys que va escriure un llibre que es diu Urbanització, paisatges comuns, llocs globals, que m'agradaria que ens expliqués què plantejava. M'agradaria que ens expliqués una mica aquest concepte de la urbanització, perquè ens servirà molt per mirar de reconstruir o de fer renéixer aquestes narratives que necessita la ciutat.
Sí, la idea de la urbanització... d'una manera senzilla i després d'una manera una mica més elaborada, senzillament vol dir una urbanització banal de la ciutat i del territori. És a dir, que tots els processos urbans, ja siguin de nova construcció o de canvi, transformació del que ja hi ha, jo m'adonava en aquella època que es reproduïen tant dins la ciutat com fora d'ella d'una manera bastant similar, bastant crònica, com si hi hagués una mena de receptes ja assumides que les anaves trobant a llocs molt diferents. De manera que llocs o ciutats amb una història, amb una personalitat, amb un caràcter, amb qualitats territorials, amb volums de població completament diferents, resulta que acabaven reproduint models d'urbanisme, atmosferes urbanes, espais públics, tot el que vulguis pensar aquí, que semblava que sortien d'una mena de copy-paste, no? De copiar i enganxar, no? D'aquí venia la idea aquesta d'una repetició banal del mateix, no?
I per què passava això?
Clar, jo crec que és una experiència molt, molt quotidiana, perquè aquí no li ha passat de visitar una altra ciutat i trobar, per exemple, que el carrer comercial té les mateixes marques que trobes a la teva ciutat. Aquí no li ha passat que viatges i el paisatge al voltant dels aeroports low cost a tot Europa és el mateix. O si, per exemple, anéssim i visitéssim els fronts marítims de ciutats tan diferents com Barcelona, Gènova, Anvers, Rotterdam, Liverpool, Lisboa, Bilbao o Barcelona, moríem un mateix programa urbanístic. Amb petites diferències, perquè a Liverpool, per exemple, el museu local és el Museu dels Beatles i aquí és el Museu d'Història de Catalunya, no? Amb petites diferències, però el programa és molt similar. Per tant, per què passa això? En el llibre el que jo presentava o defensava era la hipòtesi de que això és una mena de, companys, benvinguts a la globalització, és a dir, la urbanalització és la forma urbana de la globalització. De la mateixa manera que la ciutat industrial havia estat la forma urbana de la industrialització, de la revolució industrial, doncs avui dia la globalització en tots els seus processos, que són molt complexos, no? Doncs han creat una forma urbana, un tipus de paisatge urbà, tant dins la ciutat com fora, que ens ofereix aquesta mena de repetició ad nauseam. I contra això jo em volia revelar i aquest va ser l'origen del llibre.
Clar, m'interessa això que no, no passa tan sols a dintre de les ciutats, sí, en el centre comercial, sinó que passa també, entenc, en la definició de les àrees metropolitanes. Sí. És a dir, que en el model capitalista, la distribució de la producció i dels productes van definint el paisatge i van definint l'articulació de les àrees metropolitanes.
Ho expliques molt bé. Passa tant a dins de la ciutat en les àrees de transformació. Quines són les àrees de transformació de la ciutat històrica o la ciutat més central des dels anys 80 del segle XX fins ara? Han estat, molt clarament, els centres històrics antics, els barris industrials de primera generació, perquè s'entengui, el barri del Poble Nou de Barcelona seria un clar exemple, o el barri de Sant Andreu, i després àrees molt concretes com els fronts marítims o fluvials. Per tant, tots aquests espais han estat espais laboratori on s'ha anat assajant aquesta urbanalització, de manera que avui veiem una mica aquests resultats clònics, no? Que jo crec que és molt pobre, perquè com a ciutadà jo no vull això, és a dir, jo voldria trobar-me una ciutat amb caràcter i no trobar el mateix una vegada i una altra, perquè això fa que la ciutat sigui absolutament predictible i a nosaltres, els humans, si ens agrada la ciutat és perquè és intensa, és vital, que és el contrari de ser predictible. Però aquests copy-pastes i aquesta urbanització que trobo a dins, quan jo surto fora, la trobo en una escala ja king size o XXL, li diem com vulguem, una escala gegantina. Perquè quan tenim aquesta evolució de les àrees metropolitanes, el que trobem avui dia ja és una urbanització dispersa. És a dir, que hem dispersat la urbanització cada vegada arribant a més contrades, d'una manera absolutament discontínua. I, per tant, aquesta repetició, aquesta urbanització, on la trobem? Doncs de manera bastant òbvia, i tothom ho entendrà, en les mil i unes rotondes i mil i uns centres comercials i espais multicinema. La crisi del cinema urbà s'explica per l'expansió d'espais d'oci que incluïen ja la sala múltiplex, que era l'opció de veure cinema també en el dispers. Per tant, hi ha tota una cadena de fenòmens que fan que primer es dispersi la residència, després dispersen les infraestructures, de vegades és a l'inrevés, després dispersen els llocs de treball, apareixen els polígons industrials, les zones d'activitat econòmica, les zones d'oci, tot el que abans teníem dins la ciutat l'hem replicat a fora en grandària màxima. I per tant, el comerç urbà ara el trobes doncs, en aquests grans conglomerats comercials. Per exemple, en un treball que hem fet a la universitat, a la província de Barcelona, que són 311 municipis, comptem fins a 70 grans centres comercials que no són urbans, sinó que estan en el mig de no res, entre bucles d'autopista, entre nusos d'autopista, i allà tens, què trobes? Doncs un mateix paquet de botigues repetides en tots ells.
En sèrie.
I trobes el Viena, trobes el Dormiti, trobes el José Tomás, trobes la benzinera, el concessionari de cotxes, el McDonald's. Això és una autèntica revolució si pensem en la tradició comercial de la ciutat mediterrània europea o d'una ciutat com Barcelona o de qualsevol ciutat catalana.
Per què?
Perquè el que nosaltres hem creat són ciutats intenses perquè eren denses. La densitat generava aglomeració i l'aglomeració generava multiplicitat d'usos. I tots aquests usos que nosaltres necessitem en la vida quotidiana d'una persona, necessites anar a l'escola a portar nens, anar al supermercat o anar al mercat i potser necessites anar a veure l'advocat o no passar per un estanc. Aquests quatre usos en la ciutat compacta estan molt a prop. per tant jo puc anar caminant. I com que tothom ho necessita, anant caminant o anant en transport públic, m'acabo trobant a la gent. I per tant això genera una porositat, una permeabilitat, un fregament entre les persones. És a dir, l'estructura urbana, l'estructura física de la ciutat, coadjuva, convida a que hi hagi aquesta relació multidimensional. Tot això desapareix si jo augmento les distàncies entre les coses.
Clar.
I és el que trobem en aquesta urbanalització a escala macro.
M'emporto òbviament, centres comercials, òbviament, per exemple, i els poso en el mateix lloc enmig de tot.
El que fem és separar les funcions i separar els usos, que ja no estan tan a prop. Per tant, necessito sí o sí l'automòbil per desplaçar-me d'un lloc a l'altre.
Vam parlar fa uns dies amb arran de les inundacions al País Valencià amb el geògraf José Vicente Sánchez de la Universitat de València, i ell explicava que en el cas de València, com que fins a la segona meitat del segle passat no es metropolitza la ciutat de València, es fa a partir del desenvolupisme franquista d'una manera molt anàrquica i molt promíscua, deia ell, no? És a dir, la fàbrica Ford d'Almussafes justifica que de cop i volta es construeixin 1.000 carreteres, 1.000 autovies. Això compacta tots els municipis que hi ha a l'Horta Sud i al voltant de la ciutat de València, i passa una mica aquest procés que estava descrivint vostè, no? Llavors ell deia, aquí no, la catàstrofe que hi ha hagut amb les inundacions no es deu només a aquest procés, però sí que aquest creixement tan anàrquic ha comportat que ens carreguéssim tot el sistema de l'Horta Sud, que responia a una gestió de l'aigua molt més sàvia que no pas la que tenim ara. No sé si ens podria explicar quines particularitats o quines diferències respecte d'aquesta metropolització de València hi ha en el cas de Barcelona, i també què ens hem carregat. Si ells s'han carregat l'Horta Sud, què ens hem carregat a Barcelona?
Treballem amb dades que són molt eloqüents al respecte. Per exemple, entre 1985 i el 2005 són 20 anys de procés d'urbanització a Catalunya, i en concret el territori que en treballem més, que és la província de Barcelona, els 310 municipis al voltant de Barcelona. Si nosaltres comptem tot l'habitatge construït en aquest període, 1985-2005, 20 anys, en tot aquest territori de la província de Barcelona, on tenim 5,2 milions de persones, el ritme de construcció en aquell període va ser d'una casa unifamiliar nova per hora.
Uau.
Una casa unifamiliar nova per hora, que en realitat és una mica més, perquè és 1,19, és a dir, una casa unifamiliar i el jardí o la piscina de la següent. Sí? És a dir, aquesta dispersió de l'urbanització, primer ha dispersat la residència, després ha dispersat la població i després ha dispersat tot el que la població necessita, treballar, anar de compres, el que sigui. Per tant, doncs, és molt difícil planificar un territori si tens una voràgine constructora i uns processos d'expansió sobre el territori de manera discontínua com aquests, no? Perquè això ha canviat la fesomia, com ja ens podem imaginar. Una casa unifamiliar per hora durant 20 anys a 311 municipis m'està dient que hi ha municipis petits, doncs, que han generat un tipus d'urbanisme que ara és molt difícil de gestionar. En el cas del que ha passat a València, ens mostra clarament com, a banda de totes les consideracions que hem anat explicant durant els últims anys, consideracions de tipus econòmic, perquè és un tipus d'urbanització que no és eficient, perquè genera embussos de trànsit, genera una dependència de l'automòbil, també genera qüestions ambientals que les intuïen, com les emissions, a banda de consideracions també socials, perquè acaba separant les persones en funció de la renda, perquè el preu de l'habitatge filtra qui pot viure en un lloc i qui no pot viure, i aquest és un tema important avui, per exemple, no? La dificultat per accedir de manera digna en tot el que significa l'adjectiu a una manera de viure, amb un habitatge, no? Perquè el territori quasi que t'ho prohibeix a partir dels preus prohibitius, per tant, per això parlo de filtres, sí? Però és que a banda de tot això, que ja ho sabíem, el que ha passat amb el canvi climàtic i la seva evolució recent molt més agressiva, és que ens fa mirar, ens posa davant del mirall d'una urbanització salvatge, en el sentit de que no ha sabut respectar, llegir, adequar-se als ritmes i a l'estat de coses de la natura. Per això el cas de València és tan clar. Perquè el que tu tens és que la natura crea cultura. Poso un exemple molt clar perquè això s'entengui. Si viatgem per nord d'Europa no veurem cap poble blanc, sí? Si viatgem per la riba de la Mediterrània, tant a la riba nord, al sud d'Itàlia, Grècia, Espanya, Portugal, tant com si anem a la riba nord, Marruecos, Mauritània, Marroc, Mauritània, aquí ho trobem, pobles blancs. Per què passa? És per una opció estètica? No,
per òbviament, la calor.
Clar, perquè diguéssim que unes condicions climàtiques concretes generen una adaptació al medi. I això genera cultura. Perquè, per exemple, no és només pintar les cases de blanc, és que això es fa en un moment determinat de l'any, és que això té una paraula, un verb concret, no es parla de pintar, al sud d'Espanya, Andalusia, es parla d'encalar, perquè s'utilitza cal. Per tant, ja és una paraula diferent. Això és cultura, perquè estem parlant de llenguatge, estem parlant de la llengua. Per tant, doncs, i és un hàbit i un comportament. El que intento dir és que la natura crea cultura. A l'Horta de València, la natura ha creat una cultura agrícola molt sofisticada, sí? Que la urbanització salvatge a la que em refereixo no ha sabut respectar, no ha volgut respectar, perquè ha estat una urbanització que, òbviament, si comencem a explorar les causes, necessitaríem 10 programes, sí? Però, perquè són moltes i és interessant parlar-ne, no? Però el que acaba passant com a resultat final és obvi, és un trencament absolut, una fragmentació completa de tots els elements de matriu biofísica del territori i del paisatge que asseguraven aquest funcionament natural. Per això el que passa, i s'explica molt bé si mires les infraestructures que hi havia al territori, a la zona de propera a València, a 1982, quan hi ha l'última gran riada, només hi havia la set. Només hi havia la set. I mires les infraestructures que tenim avui, tens la set, tens l'AP7, tens la set,
totes
les línies cap a Madrid, cap a Alacant, cap a Múrcia, tens l'AVE. Què hem fet? Hem fracturat i fragmentat, a més, col·locant aquestes infraestructures, com que això té a veure, i això ho explico perquè es vegi que un problema porta a un altre, com que això té a veure amb el procés de litoralització que té lloc durant el segle XX, és a dir, que la gran part de la població espanyola s'ha situat a les costes, clar, tu necessites col·locar coses, anem a dir coses, no?
Serveis, equipaments,
residència, zones d'activitat econòmica,
allà
on tens la gent, clar. I per tant això serà també el lloc on la gent es mogui d'un lloc a l'altre, i serà també el lloc on hauràs de posar les carreteres i les autopistes. Per tant, tot això ho tenim posat de manera transversal al que són els fluxos fluvials. De manera que no només impermeabilitzem, que sí, òbviament, sinó que a més constituïm una seqüència d'interrupcions contínues, i això és el que explica en gran mesura el fet de que el desastre de València té, a banda d'altres consideracions de la gestió de l'emergència, que em sembla que són òbvies, no? Té molt a veure amb el fet de que molta gent no entenia que estava exposada a un risc, perquè no plovia en aquell lloc, estava plovent més amunt. I llavors, l'aigua quan arriba per sorpresa. Però la matriu biofísica és una cosa, i la matriu urbana territorial construïda que nosaltres hem superposat no encaixa. I com que no encaixa, doncs fa que quan tens un fenomen extrem, els resultats siguin molt més desastrosos. I a nosaltres, com ens afecta això? No tenim aquesta situació idèntica, és a dir, que quan comparem regions metropolitanes s'ha de ser curós, no tots els territoris són iguals, malgrat la urbanització, sí, mantenim elements que són diferents, però sí que hi ha patrons recurrents i comuns, i això que diré ara és un patró comú a les grans àrees metropolitanes espanyoles i europees també, no? I per tant, tu trobes a València, a Madrid, a Bilbao, tu trobes a Milà, tu trobes a Roma, tu trobes a Berlín, és a dir, que aquesta dispersió de l'urbanització no es fa de manera ordenada, entre perquè respon a moments molt diversos, respon a interessos molt diversos, i per tant no està ordenat. No hi ha governs metropolitans que ho endrecin tampoc, tot depèn de les decisions puntuals, moltes vegades decisions de part, no pensant en el bé comú, i això acaba generant, jo quan estudiava em parlaven de la ciutat que creix com a taca d'oli. I un dia, curiós, a casa vaig besar una mica d'oli sobre la taula
a veure què passava
amb l'oli, i passa una cosa molt interessant, i és que l'oli, com que té molta densitat, s'extén sobre la taula de manera homogènia. Si algú ho vol fer a casa, que posi una mena de... que prengui precaucions, perquè
la taula... Qui ens estigui escoltant amb els auriculars de la cuina, que ho provi.
Però bàsicament, és una bona metàfora per parlar del creixement tradicional de la ciutat. De manera progressiva, estenent la taca d'oli, no? Avui dia, quan tu mires una fotografia aèria del territori de la regió de Barcelona, però també de Catalunya, què trobes? No és una taca d'oli o unes... Trobes una munió de taques d'oli. És com quan estàs fent el sofregit pels espagueti. Si no controles bé el foc, que seria una metàfora del procés d'urbanització, el que acabes és esquitxant tota la cuina de taquetes vermelles.
Sí.
Això és el que ens queda. I això és molt difícil de gestionar després a posterior.
O sigui, el problema que té la ciutat de València, que és que tot aquest creixement que es va produir a partir de la segona meitat del segle passat, que és que no es va fer amb una visió, entre altres coses, no es va fer amb una visió metropolitana de conjunt, Barcelona, encara que sí que tinguéssim en vigor una llei de gestió metropolitana o de l'àrea metropolitana, el problema ha estat més o menys el mateix.
Anem a baixar la discussió a l'ABC perquè s'entengui clarament. No és només, tant de bo fos només la manca d'un govern metropolità i una estratègia metropolitana, això és important, òbviament, però el problema és, en majúscules, tan clar com que hem urbanitzat territoris que no s'havien d'haver urbanitzat. És a dir, no és assumible que tinguem un 15% de les àrees urbanitzades en zones inundables, com sembla que hem descobert, ara sembla que hem descobert això ara, fa dues setmanes a Catalunya. No és de rebut, no és assumible que tinguem 700.000 persones vivint en territoris inundables, ni tampoc a zones amb risc de molt alta inundació. Aquí el problema és que fins ara, com que no pensaven en la virulència que tindria el canvi climàtic, confiaven en uns períodes de retorn molt amplis. Mm-hmm. I, per tant, això minorava la percepció del risc.
Períodes de retorn vol dir la probabilitat que hi hagi un desastre natural de les magnituds del que hi ha hagut al País Valencià en un temps concret.
Exacte. El problema que tenim ara, que és un problema nou, és que, és el que ens diuen els experts en canvi climàtic, no? És que els events meteorològics climàtics molt violents que abans passaven cada X temps ara passaran d'una manera molt més recurrent, persistent, quasi contínua i a més amb molta més intensitat, en la qual cosa hem de canviar tot, no?
Ja no però... serveix el període de retorn que estava calculat a la manera antiga, com que els fenòmens naturals passaran d'una manera molt més...
Però és que això ja ho estem veient una mica, si pensem una mica en noms com Gloria o Nelson, sí? Mm-hmm. I si pensem una mica en les destruccions que han hagut als passejos marítims, del Maresme recentment, per tant, el problema és que no, perquè ara parlaven d'inundacions, però passa el mateix amb el risc incendi. Tot el creixement d'urbanitzacions disperses, en molts casos, s'ha generat en zones molt properes al bosc, quan no dins del bosc, literalment. Per tant, tenim el risc d'inundació, tenim el risc de, quan hi hagi un incendi, què faràs amb la població afectada. Tenim urbanitzacions en pendents de més del 20%, i així podien continuar. És a dir, no ens hem preocupat de, quan fèiem una mica el balanç, de pensar urbanització igual a progrés, de posar en la fórmula del càlcul tots els impactes ambientals que estaven generant. I que són impactes ambientals que ara els assumem tots de cop.
Una qüestió molt important. Ara, què fem amb aquesta població que, i amb tots els edificis, per exemple, que hi ha damunt d'aquest 15% que deia de zones inundables? La solució... existeix una solució que sigui podem construir un tipus d'infraestructures, dics, murs de contenció, el que sigui, que frenin això, perquè no sembla realista haver de desplaçar 700.000 persones a viure a altres llocs, enderrocar barris sencers i rehabilitar-los en d'altres zones del país, no?
No, mai crec en les solucions universalistes. És a dir, mai quan treballem en problemes complexos i el territori urbanitzat és d'altíssima complexitat, no podem proposar solucions simplistes i unívoques. Poden servir en moments puntuals o en contextos concrets, però necessitem, per això m'agrada molt la metàfora de la caixa d'eines, no? És a dir, a casa tothom quan ha de penjar un quadre va i agafa un martell, però de vegades si no tens martell agafes un desllorigador o agafes un altre element que amb una superfície adequada et permeti resoldre el problema. Sí. L'urbanisme, la planificació del territori, de vegades també fa això. Per tant, aquí, a banda de la seqüència de problemes que tenim, el tema del risc d'inundació només és un, el que passa que aquests dies parlem molt, òbviament hi ha una solució mecànica, no? Molt òbvia, que és si hem urbanitzat malament i tenim urbanització en zones que representen un gran perill, doncs això ho hem de treure d'allà. Però això, òbviament, com ja tu ja et deies, representa una gran complexitat. Segurament es pot fer en espais molt concrets on s'avaluï tot el que representa, no? Però hi haurien altres possibilitats, perquè l'altre dia jo en una altra entrevista també parlava de les solucions inspirades en la natura. Seria una mica donar-li la volta al mitjó del que ha passat a València, que tu deies abans, no? És a dir, en altres països s'està mirant de... Ja que no es pot canviar l'urbanització, el que puc fer és convidar el riu a que es comporti d'una altra manera. Per exemple, si jo aconsegueixo, estudiant de manera seriosa tot el que és la llera del riu i la seva seqüència, podria detectar espais no urbanitzats on el riu pogués una mica desaguar, on quan tinc un problema d'acumulació en un temps curt de molta aigua, és a dir, donar espai al riu.
D'acord.
I això es pot fer de moltes maneres, algunes són molt cares, altres no tant, és a dir, que el tema de la desurbanització jo no el nego, al contrari, el defenso, però no com a solució universal, perquè òbviament és inassumible. Com
però imaginem-nos això amb el cas del Besòs i del Llobregat. Què voldria dir?
Bueno, la primera cosa que hauríem de fer és veure si les diagnosis que tenim ens serveixen d'acord amb el que el canvi climàtic ens està proposant de cara al futur immediat i proper. Per tant, necessitem millors diagnosis de veure, per veure una mica quin és el risc real que hem de fer cara. I per tant, doncs, això ens ajudarà a avaluar també a les inversions econòmiques que s'haurien de plantejar. Després hem de fer una anàlisi concreta del territori, perquè els rius no són tots iguals. I per tant, doncs, hauríem de veure exactament el marge d'acció que tenim. Després hem de veure si parlem d'un riu metropolità, una cosa és el Besòs, una altra cosa és el Fluvià. I per tant, doncs, per posar dos exemples, hem de veure una mica quina és la matriu de la urbanització que ja s'ha creat per mirar de veure el marge d'acció que tenim. Per tant, el que hem de tenir és una caixa d'eines general i compartida, però que després sigui prou flexible perquè a cada territori ja pugui donar solucions alternatives. Per exemple, quan es parla de les urbanitzacions disperses, que també tenim un debat sobre aquest tema de què fer amb aquestes urbanitzacions disperses, perquè tu pots contenir que no apareguin més, però les que ja tens ja estan. Moltes d'elles es van construir als anys 60 i 70 del segle XX i encara avui dia arrosseguen molts dèficits urbanístics. Falta de paviment, sí, pendent elevadíssima, fins i tot hi ha casos que no tenen clavegram, hi ha fosses sèptiques. Per tant, doncs, però des que després és als anys 80, per tant, ja amb plans urbanístics legals i ja sense estar en l'època franquista, hem continuat construint urbanitzacions disperses. Abans deia que hem construït una casa unifamiliar per hora en 20 anys, no? Per tant, doncs, què podem fer en aquest tipus de situació? Doncs la solució universal, quina és? Densificar. I jo què dic? Doncs, bueno, densificació selectiva. Podem densificar en alguns llocs, però en d'altres llocs segurament la solució passa, per exemple, per generar elements d'interès que facin d'aquella urbanització un ambient que s'assembli més a la ciutat que coneixem.
Té confiança que el nou pla estratègic metropolità, per exemple, o el nou pla director urbanístic metropolità posin fil a l'agulla amb aquesta mena de
Hem de fer perquè els problemes que estem veient són grossos i obvis, les dues coses. I quan tu tens un problema gros i obvi, per exemple, quan va passar amb el Covid, doncs actues. I per tant, jo soc, anem a dir, radicalment optimista, malgrat tot, perquè si pensem en l'experiència del Covid, vam aconseguir solucionar un problema a escala planetària, establint protocols.
Però vam solucionar la qüestió puntual, però no sé si després ens ha servit per reformar a fons el sistema de salut. No? Per això li dic lo dels plans, perquè ara que estem planificant tant i que hi ha tantes institucions coordinades o aparentment coordinades en dissenyar la nova governança metropolitana, no sé si a vostè li sembla que anem ben encaminats, perquè moltes vegades es fan els fòrums i els debats i jo sé que hi ha molta gent molt bona tècnicament treballant per això, però una altra cosa és que políticament s'encarrili, no? Per això li demano si creu que està passant.
I tens tota la raó. Quan posava l'exemple del Covid, és veritat que el problema del que és la mort per contagi es va solucionar, sí, però en canvi han quedat petjades. Jo crec, són dels que creu que la gent jove, sobretot els adolescents, van patir el Covid d'una manera que no hem acabat d'entendre encara i encara estem veient resultats d'això, no? I, per exemple, hi ha tot el tema que s'ha parlat molt de les taxes de suïcidi en adolescents, segurament està relacionat, i molts patrons culturals que tenen a veure amb això. O, per exemple, les apostes fallides, no? Es va dir molt que el Covid representava un abans i un després i que canviaria amb el model econòmic. No ha passat. Estic completament d'acord. Però és veritat que el problema gros es va solucionar. Per tant, doncs, jo crec que ara tenim una eina que no teníem abans, que és aquest pla director urbanístic metropolità, i que planteja unes visions que fins ara no s'havien plantejat o proposat. I des d'aquest punt de vista jo ho trobo molt interessant, però òbviament tu crec que ho explicaves també molt bé. Quan tu vols planificar el territori bé, no tens prou amb la teoria, no tens prou amb les idees brillants, no tens prou amb la bona anàlisi i diagnosi. Òbviament, una bona diagnosi és bàsica per tenir una bona política, però això exigeix també voluntat. Voluntat política, òbviament. I, òbviament, la voluntat política és la que ha d'acabar d'impulsar aquesta qüestió. I això passa per qüestions o temes que hem sortit abans, com el tema d'aconseguir acords supramunicipals, detectar problemàtiques, riscos, potencialitats i oportunitats també que han de ser plantejades en clau metropolitana. Per tant, aquesta dualitat de la lectura del local al metropolità i del metropolità al local és un tema obvi de futur que ja no podem una mica deixar enrere, perquè fins i tot des d'un punt de vista cultural, els habitants de la regió de Barcelona ja comparteixen una cultura metropolitana. Ho hem vist amb la Manifesta, per exemple, i amb els visitants que han visitat les Xemeneies del Besòs. Les Xemeneies del Besòs, l'antiga tèrmica, és una d'aquestes icones metropolitanes que tenim. No és només un patrimoni de Sant Adrià. És un element icònic que defineix la regió metropolitana, igual que molts altres que tenim. Per tant, doncs, és molt important que, si ja tenim una cultura metropolitana, si ja ens comportem com animals metropolitans, jo m'agrada parlar més que d'habitants de territorians, d'habitants del territori, perquè no fem ja totes les coses que defineixen la nostra vida en un sol municipi, com fa un segle. Els meus estudiants de la Universitat Autònoma viuen a cavalls de 5 municipis. Estudien en un municipi, viuen en un altre municipi amb els pares, alguns treballen en un altre municipi, van de compres o gaudeixen de l'oci en un altre i visiten també altres ciutats. No hi ha municipis, altres ciutats fora, sí, en sí, un vol low cost el cap de setmana. És a dir, d'on són, on viuen? Per mi són territorials. Per tant, si ja tenim aquesta cultura dels territorians, aquesta cultura metropolitana, és moment de que també tinguem un territori planificat des del punt de vista metropolità.
Hi ha cap altra gran ciutat, cap altra gran metròpoli que hagi estat exemplar o mínimament exemplar en les últimes dècades en la qual en la redefinició d'aquesta Barcelona metropolitana ens puguem emmirallar?
Sí, però hem de ser curosos perquè sempre tenen...
Totes són molt diferents, ja ho sé, eh? Però...
No, no només això, sinó que...
En la metodologia, vull dir.
Poso un contraexemple. Moltes ciutats han volgut imitar Barcelona amb el seu model Barcelona. Amb el seu model d'espai públic i de regeneració urbana i de reconstrucció de la ciutat històrica i també com a ciutat olímpica, sí? I en realitat, el model Barcelona, quan tu parles d'un model, parles d'una cosa que es pot replicar arreu, sí?
Clar.
I en canvi, el model Barcelona, en realitat, si ho analitzes... Però per què? Perquè era una excepció. I per tant, això té a veure amb un moment polític concret, amb un moment de consensos també polítics i socials concrets, amb un estat del territori de la ciutat específic. Llavors, sí que hi ha ciutats que han fet coses molt interessants. Berlín, Londres, París, fins i tot, que ara s'ha posat molt de moda en les ciutats dels 15 minuts. Però són ciutats que aprofiten oportunitats que deriven d'un context molt concret. Jo hi crec més en l'anàlisi apropiada i adequada del context que tens. És a dir, tu pots analitzar el context caient en la nostàlgia, sí? Intentant forçar la ciutat que sigui una cosa que era abans i que ja no és, o caient una mica en el discurs més ingenu, que és intentant que la ciutat sigui una cosa que no serà. Per exemple, les urbanitzacions disperses, jo dubto molt que acabin sent ciutat compacta. Per tant, si ens entestem en transformar-les en ciutat compacta, fracassarem, perquè no pensem en un nou tipus de ciutat que mantingui el que ens interessa de la ciutat, aquesta intensitat, però amb una forma que no sigui la de la ciutat compacta que hem heredat de l'etapa preindustrial. Per tant, la idea és com podem analitzar bé el context que tenim, ser conscient de les problemàtiques i les possibilitats de canvi, les oportunitats, i per tant poder ser capaç d'actuar contra la urbanització precisament plantejant un full de ruta propi.
Però hi ha una... Ja sé que la recepta és molt complexa i que s'haurà d'anar mirant cada pedaç i cada tros del que es fa, però hi ha algun mecanisme que vostè recomanaria? Per exemple, si em digués... cada govern a partir d'ara ha de tenir un conseller de governança metropolitana. Entengui'm la ximpleria, però
no sap ximpleria, no?
O a partir d'ara hi ha d'haver unes eleccions a un govern de l'àrea metropolitana, o a partir d'ara hem d'intentar que formi molt, que sigui molt més present en tots els debats públics i mediàtics que tenim la qüestió de la planificació territorial, i per tant hem de trobar maneres de fer-ho atractiu. O falten més processos participatius al voltant d'aquestes coses, no ho sé, coses
sí,
concretes.
Hauríem de tenir com un Excel, que ara diríem, sí, on tinguessin una mica tots els problemes i com els podien solucionar. Tu, quan formulaves la pregunta, plantejaves dos problemes importantíssims, no? Primer, com organitzo aquesta governança en termes operatius i executius, sobretot, i després, com comunico el que faig. Són dos problemes importants, eh? I jo introduiré un tercer ara, no? Pel que fa al primer, com articulo aquesta governança? Bé, estem en un terreny en el qual fins ara hem treballat a base de la recepta clàssica de prova-error, no? Perquè, òbviament, de nou, les receptes que ens venien de països nòrdics o del món anglosaxó, doncs, xocaven amb realitats que no són molt diferents amb l'Europa mediterrània, no? Per tant, doncs, no es tracta de fer molts processos participatius. Es tracta de que la participació ciutadana no sigui cosmètica, com moltes vegades hem fet, no sigui un element merament decoratiu per complir un expedient, sinó que porti a la progressiva cogestió integrant els ciutadans en el govern. Això és la governança real. Que com a ciutadà, a mi no se'n consulti què em sembla allò que un expert ha decidit, sinó que l'expert a mi em convidi a pensar junts i jo em senti partícip del procés, per exemple, cadascú en la seva escala, per exemple, en la diagnosi. Jo recordo, era com a ciutadà de Barcelona, parlo ara, sí, quan se'm va demanar si m'agradava per la solució del tramvia a la Diagonal, si m'agradava més una rambla o un bulevard, jo, la meva conclusió com a ciutadà era dir, bueno, és que no ho sé, perquè no tinc estudis d'enginyeria o d'arquitectura per saber-ho. No sé si... No ho sé. M'estic ensenyant dos renders i no sé què. Tots dos són molt macos, però no sé si em convé. A més, pensant dos vegades, la meva conclusió més aviat seria que Rambla i Boulevard són dos tipologies d'espai públic del segle XIX. No sé si en el segle XXI
és el que
haig de caure en la nostàlgia d'aquesta manera. Però la qüestió és que jo hagués agraït molt més que m'haguessin convidat a participar en la diagnosi de la Diagonal. Per exemple, com a ciutadà, com a persona que té un negoci, jo puc informar de si és una zona transitada, de si hi ha molt de soroll, és a dir, els veïns, els ciutadans no participen en les diagnosis i estem qualificats per això. Per tant, la manera de com jo articulo aquesta governança és importantíssima i té a veure també, tu esmentaves, amb l'organització de càrrecs i de tenir una nova, anem a dir, visibilitat d'aquest tema. Pel que fa a la comunicació és importantíssim i això ho vull dir perquè vivim un moment en el qual els ciutadans mostrem una indiferència envers la política i una malfiança envers les polítiques. O potser ho podríem dir a l'inrevés, quasi, no? Una malfiança envers la política, millor, i una indiferència envers les polítiques. Sí. Mm-hmm. Quan en realitat això seria una pedra de toc claríssima per canviar les coses. Això ho podem fer comunicant molt bé el que es fa. I la tercera qüestió que volia introduir és que per sobre de tot això haig de tenir ben identificats els problemes i llavors puc veure solucions. Poso un exemple en 10 segons perquè s'entengui. El problema del turisme a Barcelona, sí, que òbviament té a veure amb el sobreturisme, però no és tant la quantitat de turistes que tenim, és la manera en la qual el ciutadà no veu cap retorn d'això. I és la manera en la qual alguns ciutadans d'alguns barris veuen que no només no veuen cap retorn, sinó que a sobre carreguen en totes les molèsties. No? Quan, per exemple, es diu que els creuers... que els turistes creueristes no són rellevants perquè en termes proporcionals no són la major part dels turistes, cosa que és veritat. Es fa una trampa molt clara, perquè el problema és que als turistes creueristes només se'ls donen 4 hores i mitja de mitjana per visitar la ciutat. Ergo, no tenen temps suficient per visitar res més que el centre històric. Per tant, no calen molts turistes creueristes per saturar els carrers del centre històric i per començar aquest procés de depredació que el turisme, malauradament, moltes vegades genera. Per tant, la qüestió és identificar el problema, identificar els paràmetres i llavors sí que puc posar una solució. I acabo amb una petita anècdota. Jo, com a ciutadà, em costa molt portar els meus fills, que són 3, a visitar la Casa Batlló. Jo voldria, però si veig el que em costa més la pizza i el gelat que ve després, resulta que no és una opció d'oci familiar necessàriament econòmica. Això canviaria si, per exemple, com a resident jo fos convidat per visitar-la de franc.
Clar.
És un gest absolutament mínim, absolutament senzill, però mostra que alguna part d'aquest retorn a mi m'arriba com a ciutadà i no m'arriba només el malestar. Això que he explicat cap al turisme l'hem de declinar de la mateixa manera pel que fa a l'ús de l'espai públic, pel que fa a la mobilitat, pel que fa a l'accessibilitat dels equipaments, pel que fa a les polítiques de clima, etc, etc. Això és el que ens falta.
Acabem amb un exercici que fem sempre. Imaginis que el fan l'alcalde de Barcelona demà. Quina és la primera cosa que faria?
Diria que no, òbviament, perquè no, però en fi, posats en la tessitura, la primera cosa que faria seria demanar a tothom que tingués al voltant amb informació que m'informés de quin és l'estat de les actuacions per començar a composar píxel a píxel aquest mapa de problemes. Si jo no sé els problemes que tinc, difícilment poder trobar bones solucions. I a més, el que tenen de complicat els problemes, i això tothom ho entendrà, és que allò que es diu que mai venen sols. No és que no vinguin sols, és que entre ells fan sistema, és a dir, que un fa part de l'altre. És a dir, no tenim problemes, tenim famílies de problemes. Per tant, necessitem no solucions, sinó famílies de solucions.
Una aproximació molt més científica que política, que potser sí, és el que ens convé.
La manera, l'òptim seria que amb una solució jo puc resoldre més d'un problema alhora. Això tothom que gestiona una casa ho sap. Al mateix temps que fas el sopar per la canalla, pots fer una altra cosa. És a dir, que amb una mateixa actuació pots solucionar més d'un problema i aquesta és una via molt productiva.
Francesc Muñoz, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia.
Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.